i estigmatitzar gens a l'aspecte de salut mental, perquè sortosament la gran majoria de malalts mentals no tenen uns problemes d'agressivitat, tot al contrari. Però si això s'ha produït així, s'ha d'explicar, perquè la població agrairà saber que no és un fenomen generalitzat i enquistat, sinó que doncs, és una situació puntual que de vegades quan ve l'estiu, i això està estudiat, hi ha més situacions d'aquest tipus perquè la calor esdevé un factor de risc per brots psicòtics gravíssims. Aquest és un element. L'altre, com deia l'Ester, estic totalment d'acord, cal més presència. Jo, per exemple, el tema de la Guàrdia Urbana, a mi m'agradaria veure més Guàrdia Urbana pel carrer. Crec que encara que es pugui pensar que es perd el temps perquè no s'està actuant sobre una situació concreta i hi ha un telèfon on et poden cridar, el fet de veure policia de proximitat, com se li va dir en el seu moment, pel carrer, fa que la gent, els que paguem els impostos i els sous i dels servidors públics, diguem, ostres, doncs aquí hi som tots, no? Sense que això signifiqui un principi de desconfiança social. I després equilibrar bé les intervencions, efectivament. Equilibrar bé les intervencions per tots els barris, perquè hi ha barris doncs, que necessiten una més presència de proximitat per prevenir, per dissuadir i per donar seguretat a la comunitat, i en canvi en altres barris doncs, que no és tan necessari i també s'ha d'explicar, no? En aquest sentit, penso que tornar a recuperar aquest tema és saludable si tenim la sort de poder-hi aprofundir.
Laura Aznar.
Sí, jo enllaçant amb el que plantejava l'Ester, també penso que, en general, potser tenim una visió una mica limitada del que és la seguretat o la inseguretat i que a vegades limitem molt el concepte als fets, com els que hem vist els darrers dies, que evidentment són terribles, que jo crec que s'han d'investigar profundament, entendre'n les causes i jutjar els autors i actuar en conseqüència per descomptat. Jo crec que hem de parlar també d'aquests fets perquè evidentment generen molta sensació d'inseguretat fins al punt que podem sobredimensionar aquest fenomen, no? Per molt que hi hagi dades objectives que diuen que no és una realitat quotidiana, ni moltíssim menys. Però és important parlar d'aquests fets puntuals, però crec que també és important que tinguem una mirada molt més àmplia del que representa la seguretat i que, òbviament, també tingui en compte aquests fets, però contempli quines són les nostres realitats materials, que contempli, per exemple, l'habitatge, el trencament de vincles comunitaris que es donen moltes vegades per l'expulsió sistemàtica de veïns dels seus barris, de les seves viles, dels seus pobles, de les seves ciutats, l'aïllament que això genera, la desigualtat que és profunda. No tenim un 25% aproximadament de persones que estan en risc d'exclusió social i crec que això també és un motiu profund d'inseguretat, o fins i tot les baixes expectatives que tenim en el futur, no? En el que el futur sigui millor. Jo crec que tot això configura el que podríem entendre com a seguretat.
Si ens sentim segurs en aquesta societat,
efectivament,
o no?
Que hi ha molts elements que ho determinen. I jo crec que si limitem molt el concepte, és molt fàcil que l'extrema dreta pugui capitalitzar la por, i crec que el que haurien de fer les esquerres justament és entrar en totes aquestes batalles que ara plantejava, no? Entenent que tots aquests elements són el que configuren, no? O el que garanteixen que hi hagi seguretat. I crec que des d'aquesta visió més àmplia, les esquerres haurien de poder oferir mesures específiques adreçades a resoldre cada una d'aquestes circumstàncies, que en alguns casos aquestes mesures poden passar per més presència policial, però no només. Potser en altres situacions es resolen amb mesures que tinguin a veure amb la convivència o amb mesures per garantir drets fonamentals. Quan parlàvem de l'habitatge, que per mi és un element d'inseguretat, no tenir aquest dret fonamental garantit, doncs potser si s'abordessin, no? Si s'abordés aquesta qüestió des d'una perspectiva de drets, això també generaria seguretat als barris, no trencaria vincles comunitaris, no generaria aïllament, no? Jo crec que les esquerres haurien de ser capaces de donar respostes específiques a cada una de les problemàtiques.
Jordi Amat.
No, primer, crec que no hi ha dades que permetin generar pànic, no? O sigui, les dades i a la vegada la temptació de fer afirmacions racistes en base a episodis molt complicats és una temptació bastant sinistra, però no es pot negar que hi ha problemes. Per exemple, jo crec que la qüestió de les armes blanques és un canvi que s'està produint a la nostra societat, i els Mossos d'Esquadra estan reaccionant amb plans per decomissar-les. I quan parlo dels Mossos em refereixo a la necessitat que la ciutadania percebi els agents de seguretat com un element fonamental de la vida democràtica. És a dir, tenim la tendència a veure la policia com algú... O sigui, quan dius que vols veure policies pels carrers, tradicionalment veure un policia pel carrer m'ha fet angúnia. O sigui, no? O sigui, veure un policia és que hi ha inseguretat. En canvi, a mi em sembla que una política democràtica de dretes o d'esquerres o de centre, en el context en el que estem, en el que la temptació estigmatitzadora és molt alta, otorgar una responsabilitat de qualitat democràtica a la policia, que és al carrer i que t'explica amb realisme i que tracta el ciutadà com a adult i que parla dels problemes que hi ha, molt necessari, perquè la temptació enorme que veiem amb centenars de capçaleres de l'extrema dreta és crear el pànic, i si compares com vivim nosaltres amb com es viuen moltíssimes altres realitats, podem estar enormement tranquils, que hi ha problemes, però crear el pànic em sembla un horror.
Teníem nosaltres avui també a Montserrat Iglesias, directora de l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral de l'Autònoma. Què tal, Montserrat? Bon dia.
Bon dia.
I també ens acompanya Toni Rodríguez, que és intendent de Mossos d'Esquadra, membre de la prefectura. Toni, bon dia.
Bon dia.
Abans de res, permetem, senyor Rodríguez, preguntar-li quina informació han pogut recopilar d'aquest assassinat que hi va haver a Esplugues.
Bé, el secret de les actuacions es va aixecar ahir al vespre quan la persona detinguda va ingressar a presó provisional per ordre del jutjat instructor. I dic del jutjat instructor del Partit Judicial d'Esplugues perquè la causa no s'ha traslladat a l'Audiència Nacional, i això és bastant indicador de la etiologia que abans parlàvem del succés. Cada vegada que consumim més informació passen les gestions necessàries, imprescindibles i no eludibles per verificar o per comprovar aquesta etiologia, ens acostem cada cop més a una causa que la consellera va advertir al principi, i és una alteració, un brot... Ja veurem el tipus d'alteració. No som tampoc nosaltres qui la qualificarem tècnicament, i ens allunyem cada cop més d'una possibilitat terrorista o radicalista d'arrel o de base islàmica.
Que han passat tres dies i mig des dels fets. Entenc que els motius, pel que m'està dient, perquè hi ha el seu protocol i han de fer la seva investigació, però estem en un moment, en un temps en què l'extrema dreta, en aquest cas, o les xarxes, corren més que vostès. I, per tant, també hi ha una responsabilitat que entenc que graduen de quan explicar què, perquè això genera encara més inseguretat a la ciutadania. S'han d'actualitzar? Creu vostè que tenen una mancança aquí?
Sí, però no són els protocols, és la llei. La llei estableix i el jutge estableix un secret d'actuacions, i la policia no pot sortir a explicar el cas, no pot sortir a explicar la etologia del cas, no pot sortir a explicar el perfil de l'autor, del presumpte autor del fet, l'abast, el risc que suposa o no suposa aquesta persona a la societat, que és el debat que s'obre, i com que la policia està vedada per poder parlar, que és qui té la informació, la resta d'actors especulen o parlen del cas sense el coneixement, perquè per llei no es pot tenir. Si vostè em demana si s'ha d'actualitzar la llei, si s'ha de relativitzar o si s'ha d'adaptar a aquests temps, segurament sí.
O sigui, que demano és com vostès, com a cos de policia, poden frenar la sensació d'inseguretat o de dubtes quan hi ha un cas com aquest.
Clar, és que possiblement no sigui la policia mentre tinguem aquestes lleis que tenim que ens permeten un marge d'actuació tan limitat. Pensi que si la policia explica algun detall contingut en la causa, quan hi ha el secret de les actuacions, el policia està incorrent en un delicte. Llavors, el marge és tan limitat que deixa la policia en un espai molt precari per poder explicar. Ara bé, nosaltres som conscients de la necessitat de coneixement de la ciutadania. I no és una necessitat pel mer fet de conèixer, és per la seva tranquil·litat, pel seu sossec, pel desenvolupament de la seva vida quotidiana, amb el dret de no tenir por quan surt al carrer, i intentem articular-ho, intentem quan podem donar la informació que podem donar. És un equilibri precari.
Ara, per exemple, parlàvem amb un grup de veïns que s'estan intentant organitzar finestrelles per contractar seguretat privada. Vostè què els hi diria?
Aquest és un barri... És que quan parlem de la seguretat, aquest és un barri tranquil, és un barri on no es produeixen empíricament fets que el facin, que ens facin preocupar per la seguretat del barri. Aquesta és la realitat empírica, les dades que tenim del que passa en realitat en aquesta zona. La reacció veïnal és no només comprensible, és que va més de la comprensió. És normal que hi hagi por, és normal que hi hagi una sensació emocional que depassa i desborda el fet, i no vull menystenir la gravetat del fet, al contrari. Quan parlem de furts o quan parlem de delictes patrimonials que es cometen en una quantia molt superior, infinitament superior a aquest tipus de fets tan greus però tan limitats, el tractament pot ser més industrial o més estadístic. No fem un tractament estadístic de fets tan greus, els tractem individualment. I aquest és un fet individual i que cada cop ens allunya més del risc potencial que podria tenir si fos d'una altra teologia. Des de la nostra posició estem a disposició del veïnat, de l'alcaldia. L'alcalde pot convocar quan vulgui una junta extraordinària de seguretat. Estarem disposats a assistir, a explicar tot el que ara ja podem, que no podíem en el moment, i tot el que podem, a exposar les dades reals del que passa, a exposar la nostra diagnosi del que passa en aquest barri i a col·laborar amb, no només per tranquil·litzar el veïnat, sinó per donar-los coneixement de la realitat i de les dades que hi ha en el seu barri perquè ells puguin configurar la seva percepció, però més real, de la realitat del que passa en el seu entorn.
Aquest és el punt, perquè si vostè parla de dades, no sé si em tranquil·litzen les dades si jo visc en un barri on jo percebo que és insegur. És a dir, com el que al final que han de combatre és com canviar aquesta percepció. I això entenc que és una cosa que implica també a molts més agents socials, no només a la policia.
Sí, llegia fa poc que per a la percepció de seguretat no és tan rellevant la dada o l'explicació de la dada. L'explicació sí, però no tan rellevant la dada, sinó com la retòrica que envolta la dada, com la narrativa que embolcalla el fet. La narrativa, i més a més en els temps que corren avui dia. Mira, estem reflexionant sobre això en els darrers temps. La policia clàssicament perimetra els fets o els fenòmens de manera quantitativa, tècnicament quantitativa, i això és la dimensió tècnica, la dimensió quantitativa, és l'estadística pura. L'estadística, òbviament, com deia, que sempre es pot manipular i abans es manipulava o es podia oferir diverses versions estadístiques. Però ara més tenim la dimensió emocional d'un fet, la dimensió emocional d'un fenomen. I si l'estadística es pot manipular havent-hi dades, ja no li dic aquesta dimensió en les que no les tenim.
Clar, conseller, també el crim d'Esplugues, un altre al centre de Barcelona, diversos ferits per arma blanca, el crim d'una dona a un home en un garatge de Sal, parlant de tirotejos, una violació a la Fèria d'Abril. Hem d'estar preocupats, intendent?
Hem d'estar... Tenim una societat complexa. La societat del risc, definida així fa molt de temps, també és el risc. També és una societat del risc pel tipus d'activitats que es porten a terme. I determinades activitats que són purament il·lícites, com el narcotràfic, comporta unes externalitats afegides a la societat on s'implementa. Però no només les activitats delictives comporten externalitats. Miri, aquests dies estem parlant bastant de agressions, baralles, lesions... Sorprendrà bastant que li digui que en el 2016, ara fa 10 anys, teníem 22.000 delictes de lesions. L'any passat, el 25, 2.000 delictes menys que fa 10 anys. Clar, dir això ara, algú pot estar pensant que manipulem les dades. Hi ha 2.000 menys lesions ara que fa 10 anys. Hi ha menys baralles tumultuàries, 2016, 54 baralles tumultuàries. L'any passat, 53. Clar, això no vol dir que no hi hagi un problema amb les armes blanques, que existeix.
Però les armes
blanques,
és un
problema que ens preocupa.
N'hi ha més o se'n detecten més?
Les dues coses. Miri, després, a la pandèmia hi va haver una baixada de fets que després de la pandèmia es recuperen les xifres, estan recuperant-se les xifres i tenim aquesta percepció d'augment perquè després de la pandèmia, efectivament, aquests fets augmenten. Els delictes interpersonals, les relacions interpersonals, quan depassen el diàleg o la mediació i arriben a l'esfera de la baralla o del delicte, estan augmentant modestament, discretament, però continuadament. Això és veritat. I això nosaltres pensem, o el diagnòstic que fem, és que hi ha un augment de la irascibilitat social, hi ha una crisi de valors, podríem estar parlant de moltes causes, que provoca que les relacions interpersonals se solventin ara més que abans amb baralles o amb maneres no dialogades. La presència d'armes blanques a la via pública que ha proliferat i que és superior, és veritat, provoca que la potencial lesivitat d'aquell fi de baralla augmenti. Augmenti la gravetat del resultat i després augmenta també aquesta dimensió emocional que el magnifica.
I vostè les vincula, per exemple, a bandes llatines?
No exclusivament, però també. És a dir, no hi ha una causa única o una explicació única, màgica, o que tot ho solucioni. Tenim agrupacions de gent jove, d'ascendència o d'inspiració, que deien, o que es coneix popularment com a llatines, i aquestes persones fan servir armes blanques. No són les úniques. Hi ha joves, més de la meitat de les aprehensions d'armes que fem no és a persones llatines, són persones de nacionalitat espanyola. I també porten armes blanques.
Però és un fenomen que els preocupa ara mateix.
Evident que, i tant, que ens preocupa. És un fenomen que ens...
Està creixent.
Està creixent la detecció d'arma blanca a la via pública i el potencial lesiu que comporta aquest creixement.
i de foc. És a dir, els tirotejos que hem hagut vist aquestes darreres setmanes, per exemple, al Raval, estan augmentant, els preocupa especialment?
Mira, fem molts controls amb dispositius com el Daga o com el Campai. De fet, fem més accions de via pública segurament que mai. Per tant, tenim un garbell, una població estadística d'estudi superior. No detectem més armes de foc que fa temps. Si augmentem el garbell, el control, hauríem de detectar si hi ha circulació d'arma de foc. Però és que l'arma de foc té un comportament radicalment diferent de l'arma blanca. L'arma blanca és un estri, es pot dur per la via pública sense por de que et detinguin si te la intervenen. L'arma de foc és un element que es treu per òpera i es torna a guardar. Hi ha un lleuger increment també en l'ús d'armes de foc, en la desinhibició a vegades de les armes de foc, no tan quantitatiu, sinó de desinhibició. I això també és un element que s'ha d'analitzar i que ens ocupa.
Desinhibició?
Sí. Per exemple, no és el mateix portar una arma de foc a la via pública o fer un ús d'arma de foc intimidatori que amb una arma de foc fer ràfegues a trets. No és el mateix. I detectem més incidents d'aquest tipus.
Més ràfegues, vol dir?
Més ràfegues, més ús intimidatori d'armes de foc. I això és un problema, en gran part, generat no tant per la interacció social, sinó per entorns criminals.
L'altre dia, Eduard Sallent va venir a aquest programa i ens va explicar que a Barcelona matar una persona val 3.000 euros. Estem en un moment en què hi ha preocupació en aquest sentit, en què hi ha bandes organitzades que es dediquen a matar persones?
Jo no he vist aquest menú o aquest barem estadístic, no el conec, desconec aquesta xifra i si s'adequa o no s'adequa a la realitat. No existeix, de fet. El que sí que li dic és que entorns criminals producte del narcotràfic sí que estan fent servir persones o sicaris, però no perquè estiguin establerts a Barcelona o a Girona o a Toledo. Això és internacional, això és global. Recentment també tenim coneixement d'intents d'assassinat o assassinat de diverses persones. S'ha publicat recentment una lluita entre clans montenegrins o d'origen serbi. Això són clans que operen a tota Europa. Que estiguin o no a Catalunya és purament incidental.
Neuri, si li sembla una mica de conversa i preguntes que podem traslladar també a l'intendent Montserrat.
Què tal? Bon dia.
S'entén també això de la contractació de seguretat privada. Hem d'insistir que és una cosa que no és legal, aquesta opció. No. La monopoli de la violència la té la policia.
Efectivament. El nostre sistema de seguretat pivota i fa el monopoli de l'ús de la força en les administracions públiques, en l'Estat, que li dona poders a la policia, a les forces i cossos de seguretat, per exercir-la. La seguretat privada aquí, en el nostre model, és complementària a la seguretat pública. Això que significa que qui té el protagonisme per exercir política i per executar-la són les nostres forces i cossos de seguretat. La seguretat privada, quan la podem fer servir? Bàsicament per recintes privats. No? Això em poso la càmera a casa meva per si algú tinc por que algú m'entri a robar.
O un esdeveniment, no? Un concert?
Compte, per què? Perquè tot el que és espai públic és policia. Què passa? Que la llei autoritza que en determinats supòsits, com per exemple un polígon, un centre d'oci comercial, inclús en urbanitzacions delimitades, es pugui fer servir la seguretat privada dins d'aquella delimitació, però ha de tenir una autorització. Per tant, això què significa? Que tal com ho tenim regulat, el nostre legislador no vol que la seguretat privada existeixi en un espai públic, sinó que són casos molt concrets i prèviament, com a norma general, ha d'haver-hi aquesta autorització. Per tant, si em llences la pregunta, ara un vigilant de seguretat es pot fer càrrec de la seguretat en la via pública, la resposta és que legalment no es permet actualment amb el nostre marc normatiu.
I, clar, més enllà d'això, diguéssim, el control democràtic que hi ha en una seguretat privada en un carrer tampoc existeix.
Clar, efectivament, però a mi m'agradaria dir una cosa. Quan tenim aquests veïns que han dit, és que ens hem demanat pressupost, fins i tot han dit, han demanat pressupostos per contractar seguretat privada. No? Jo crec que va més per als seus espais dels seus domicilis, perquè dubto molt que una companyia de seguretat privada hagi més aquest pressupost. No?
Dit però, sí que hem vist a vegades patrulles ciutadanes, no? Hem vist coses...
Clar, però jo el que m'agradaria tant, quan el veí et diu, vull mirar seguretat privada, compte, perquè és una SOS molt gran per la seguretat pública. Perquè el que està dient, el que estem debatint aquí, el que està dient aquell ciutadà, jo no em sento segur amb el servei que tu m'estàs donant. I davant d'aquesta deficiència jo vull buscar una alternativa. Per tant, el simple fet que unes persones ja manifestin que volen anar a la seguretat privada per defensar un espai públic, jo crec que ja se'ls ha d'escoltar. I després hi ha un segon risc que acabes de comentar. Potser quan no hi ha prou diners per contractar una seguretat privada, què hem viscut anys enrere? Les patrulles veïnes? És a dir, gent que s'autoorganitzava per fer aquella vigilància que, com molt bé deia la Gemma, notava que ja no hi havia policia al carrer, no? Aleshores, quan fem aquestes patrulles veïnals també és un perill, però és un perill primer legal, perquè potser s'estan extralimitant i cometen algun delicte,
absolutament,
però també físic, perquè també s'estan exposant a uns riscos que no els hi pertoca a ells, el que els hi pertoca és a les policies i cossos de seguretat.
I aleshores, com solucionem això que discutíem, o plantejàvem ara amb l'intendent dels Mossos d'Esquadra, no? Que la percepció de seguretat s'adequi a la realitat, a les dades.
Vale. Abans hem parlat, no? Amb el cas d'Esplugues no hem pogut parlar, totalment d'acord, perquè hi ha un secret d'actuacions, però el que jo crec també vull posar sobre aquesta taula, que aquell cas concret d'Esplugues, el que un cas concret es socialitza. És a dir, estic d'acord, jo no puc parlar del cas d'Esplugues, però això no significa que jo no hagi de parlar. Per què? Perquè aquell cas concret en una víctima concreta ha fet que tota la ciutadania d'Esplugues avui en dia, avui, se senti més insegura que fa 5 dies. No? Per què? Perquè al final hi ha aquesta socialització de la por. Aleshores, per mi, sí que podem fer coses. En quin sentit? Podem fer mesures operatives, és a dir, per mi seria molt necessari actualment, no dic que sigui la solució per treballar per un problema de seguretat objectiu, però actualment, ara, augmentar la presència policial. Perquè
que això s'ha fet, no, intendent? És a dir, ara mateix s'ha fet, no?
No només en aquest espai, sinó a les persones que estan implicades, a les pròpies víctimes, als seus familiars immediats, els testimonis amb els que hem parlat, els familiars dels testimonis amb els que hem parlat, l'entorn immediat, el veïnat, efectivament.
Això d'entrada ho tenim fet ara, diguéssim.
Val. Segona qüestió. Sí. Per exemple, dèieu, d'aquests dies que comentau aquí a Catalunya Ràdio, que hi ha molts veïns també que es queixen de que els carrers no estan il·luminats i ells se senten insegurs. És a dir, veiem que moltes vegades amb una prestació de serveis podríem augmentar aquesta sensació de seguretat. És a dir, hi ha una demanda que al final, com utilitzem la il·luminació, pot ser, jo no dic que sigui l'eina essencial, pot ser una mesura que augmenta aquesta sensació de seguretat. Per què? Perquè al tenir visibilitat de què m'entorna, jo em sento més segur.
Sí. Ara parlarem també de les persones que viuen sense llar, però ahir parlàvem amb un veí que està vivint al carrer i ens deia que està començant a dormir de dia, se sent més segur, i durant la nit doncs està despert perquè és quan se sent més insegur i així doncs està més vigilant. Va. Precisament per això, perquè la llum et dona més seguretat. No?
Clar. No, i em va molt bé aquest canvi d'hàbits, perquè abans dèiem, la realitat sembla que siguin els fets objectius. Lo que passa. Però la realitat també és el que sent les persones. Si mirem la darrera enquesta de victimització de Catalunya, un 34% de les persones enquestades va deixar de fer coses per por a que li passés alguna cosa. Això és una realitat. Per tant, ignorar aquesta sensació d'inseguretat en les nostres polítiques de seguretat és un error. Per què? Perquè, per molt que diguem que són percepcions, aquestes percepcions impliquen realitats i fets. Per tant, quan nosaltres traiem de l'equació aquesta sensació d'inseguretat, estem donant un servei parcial a la nostra ciutadania. Per tant, hem dit mesures operatives, però també jo crec que és molt important, que és una mesura estratègica essencial, que crec, sincerament, que tenim objecte de millora, que és la comunicació. És a dir, no pot ser que el relat quedi en mans d'uns partits polítics. Ja em sembla una irresponsabilitat política que s'instrumentalitzi la seguretat en ares d'interessos partidaris. Perquè al final tornem, és que estem generant sensacions d'inseguretat que té un impacte real a la vida de les persones. Per tant, a mi, un polític que instrumentalitza la seguretat, per mi ja no és un bon gestor. Que quedi clar, perquè al final els nostres polítics han de gestionar. I aquí m'està demostrant que és deficitari amb la seva missió. Però, per desgràcia, passa. Per tant, què és el que hem de fer? Estic d'acord amb el que reclamaven els ciutadans, transparència. Abans també crec que...
Clar, potser aquí la policia no pot fer-ho amb la investigació, però el polític sí que pot traslladar certs missatges.
Clar, i potser no pot fer-ho del cas concret, i jo mai li demanaria que vulneressin la llei, però el cas concret, remarco, es nutreix de l'entorn,
sí,
i de l'entorn sí que podem parlar.
Perquè, perdoni, faig una pregunta concreta, que, perquè vostè em deia que ara s'ha aixecat el secret de sumari del cas. El mòbil el coneixem?
Clar, el mòbil, la majoria de vegades, a vegades es sobreestima. En aquest cas, el mòbil estarà relacionat segurament amb l'equilibri o la capacitat de discerniment o la capacitat, diguem, psicofísica d'aquesta persona. Llavors, s'ha d'aprofundir en aquest coneixement.
Si encara no el tenen resolt.
No, òbviament, encara queda temps, perquè aquí hi haurà d'haver anàlisi i estudis que van molt més enllà de la pròpia policia. Tècnics, mèdics, psicològics, psiquiàtrics, segurament. La persona per això ha ingressat a presó.
Jo tinc un dubte aquí, perquè ara sí es pot parlar. En el moment de la detenció d'aquest individu, es va demanar assistència mèdica per fer un examen psiquiàtric en el moment de la detenció?
Es demana assistència mèdica, a més és una detenció. L'individu està violent quan se'l deté, està agressiu, irascible, fa proclames d'un sentit complex, no intel·ligible en aquell
com
moment.
Com delirant.
No intel·ligible en aquell moment, i se li presta assistència mèdica urgent.
Per tant, ja hi ha informes.
Hi ha informes d'assistència inicials, primaris, que el que garanteixen és la contenció, l'estabilitat física primària de l'individu. Aquests que vostè refereix triguen més en arribar, han de ser reclamats per un jutge, perquè és en el cas d'un procediment penal, i no són, diguem, d'ofici o d'un itinerari mèdic o assistencial.
No, jo entenc la prudència, l'entenc, comunicació, però també, com que ens està escoltant molta gent, crec que hi ha un element
que
té a veure amb el fet de no justificar un fet tan abominable amb una víctima. I, per tant, aquesta línia en absolut justifica un crim.
En absolut.
Ara, sí que explica, pot explicar i pot diluir la por.
Sí.
I aleshores, en aquest sentit, sí que crec que és urgent.
Perquè el telèfon mòbil d'aquesta persona l'heu consultat, entenc, esteu en investigació.
Estem en procés de fer-ho, ho estem fent.
I vostè pot afirmar que no hi havia consulta de propaganda jihadista.
Això va més lent. Vostès corren molt, i ho entenc, perquè necessitem informar, perquè la gent necessita conèixer. La tècnica, la tecnologia, té un tempo que a vegades acompanya, a vegades no. I estem ara mateix en aquesta anàlisi.
El que sabem també és que aquesta persona hauria estat detinguda, no? Fa anys a Burgos per un tema també d'un comportament erràtic, estrany, llançant-li pedres a unes quantes persones, despullant-se, etcètera, no? Jo això ho he llegit el dia a l'ara. Jo entenc que vostès han de ser molt, molt prudents, però m'interessa molt aquesta idea que vostè deia de narrativa que embolcalla el fet, no? El senyor Rodríguez deia la narrativa que embolcalla el fet. I la senyora Iglesias deia els mitjans de comunicació. Crec que el que ens situem és en un moment, en una situació de mitjans de comunicació o comunicativa que no havíem viscut mai, que és que les xarxes socials van més ràpides que els mitjans de comunicació fiables, perquè nosaltres esperem a que vostès ens confirmin les coses.
I que el propi sistema legal.
Exactament. Bueno, aquest és l'últim que arriba, i molt després de tots nosaltres, diguéssim, no? Per raons evidents. Però clar, és que diumenge, quan passa això, totes les xarxes socials anaven... o sigui, alguns partits polítics utilitzant determinades xarxes socials explicaven que això era un atemptat jihadista. I en els mitjans tradicionals el que se'ns deia és sou uns covards perquè esteu amagant la informació. Sí, quan nosaltres, en realitat, el que no teníem era la informació. Ara sí que comencem a tenir la informació. I jo sé que vostès han de ser molt prudents, però tot indica que aquesta persona té un problema mental i que aquesta persona, a més, podria haver consumit. Per tant, evidentment, no redueix la gravetat de la situació, però ens ajuda a explicar una mica quina és la situació, no?
Sí, plenament d'acord amb el que diu, i segurament tots plegats, tots els actors involucrats en el fenomen, haurien de replantejar-nos el nostre paper, el nostre rol. És bastant probable. I evolucionar els instruments legals, no només protocolaris de cada una de les corporacions o actors, sinó els legals, per permetre una accessibilitat, una transparència o una informació qualitativa amb menys espai de temps que acompanyi el sentir racional i lògic de la societat.
jo anava en la mateixa línia justament que l'Ester, és a dir, tots dos heu parlat de relats, de comunicació, de la construcció de narratives, i jo des del periodisme, per exemple, em pregunto de quina forma hem de construir aquestes narratives per no augmentar, els hi pregunto tots dos, eh? Sí. Per no augmentar aquesta percepció d'inseguretat, que malgrat, com dèiem al principi, no correlaciona amb les dades objectives que existeixen sobre algun tipus de delictes i que moltes vegades sobredimensionem, però aquesta sensació, aquesta percepció existeix, i de quina manera podem incidir-hi periodísticament des d'un lloc de responsabilitat.
Si vols, comencem per la teoria, Montserrat, i després anem més a la pràctica.
Exacte, a veure què diu la teoria. Mira, a mi el que em falta per part de la nostra administració... Mira, sempre ho destaco, vivim en un país molt segur. Quin problema tenim? Que de la prevenció, que és el nostre èxit, ningú fa publicitat. I això és el primer problema que tenim en aquest disseny, és a dir, no quantifiquem les vides que salvem, però no només per tenir policia, per tenir segons quin tipus de normativa. I aleshores, per exemple, en accidents de trànsit, amb delictes violents, i això per un costat, i per un altre costat, em falta una rendició de comptes publicitària. Què vull dir amb això? És a dir, a mi que parlin en el Parlament, molt bé, perquè és el lloc on han de parlar els nostres representants, però quants de nosaltres ens connectem al canal Parlament a veure de què parlen? Jo crec que la ciutadania ni sabrà potser que existeix un canal del Parlament. No. Què és el que arriba a la ciutadania? Els mitjans. Per tant, ens hem d'adequar al que actualment consumeix la gent per arribar-hi a aquell públic potencial. I amb això que hi ha aquesta rendició de comptes de manera publicitària, fa 3 o 4 anys, em podran corregir, l'únic que parlàvem aquí era dels robatoris en els domicilis. Era la gran preocupació.
De les ocupacions també bastant.
Aquest portem sempre, no? Però els robatoris en el domicili, què van fer en aquell moment la Generalitat de Catalunya? Va fer dispositius, van fer intensificar aquest tipus d'actuacions. Quin és el resultat? Que s'han reduït. I a mi m'encantaria escoltar algú que digués, escoltin, que dels 4 anys que vam estar treballant per reduir això, ho hem aconseguit. A mi això em genera seguretat,
sí,
perquè el que
però, veig... Però tornant al que deia l'Ester, és a dir, nosaltres ens trobem diumenge amb un fet esgarrifós,
vale.
I ho hem d'explicar. I tenim la informació que tenim. I comencen a aparèixer a través de Twitter polítics, que és, en principi el polític hauria de ser una autoritat i hauria de ser un element a tenir en compte, en el qual escampen unes teories totalment especulatives sobre si és un atac jihadista o no és un atac jihadista. Aleshores, això no té cap conseqüència pel polític? Aquesta gent... No.
Bàsicament el contrari.
El contrari.
Sí.
Llavors, té una conseqüència positiva, a vegades, pel polític.
El que té conseqüència és pels mitjans de comunicació que estan esperant perquè no ho tenen contrastat.
Clar.
I això és una... És a dir, el que no pot ser és que aquí qualsevol a Twitter pugui dir el que li dongui la gana i que això tingui repercussions socials com les que té i que no hi hagi conseqüències legals.
I que si ho dius tu, aniràs al jutge.
Jo vaig al jutge. Si ho diu Sílvia Orriols, no passa res. Doncs això és un problema gravíssim que té la societat. I si aquesta senyora insulta qualsevol persona, no passa res. Hi ha una impunitat brutal. I nosaltres no podem dir segons què, perquè som jutjats escrupulosament, i està molt bé que sigui així. Però o tots o res, i menys responsables polítics.
Clar, però aquí... No, i aquí també juguen molt a favor els tempos. És a dir, el que també aquesta prudència no pot... O sigui, la prudència i el complir... No dic pels periodistes, em refereixo als polítics, eh? La prudència no pot invalidar que puguin donar algun missatge.
No, evidentment, aquí, clar, però si el missatge... És a dir, si ho tenen contrastat i volen explicar-ho, que facin el que vulguin. Però si no, la policia hauria de poder actuar d'ofici, agafar aquesta senyora i portar-la als tribunals, perquè això és intolerable.
No, Ricard, no. La responsabilitat no és dels ciutadans.
Ciutadans, sí,
és
sí.
És dels ciutadans.
D'acord.
És que si tu, quan reps un veus un tuit o un missatge, t'ho tragues o no t'ho tragues.
D'acord, però és que per als ciutadans...
El que passa és que jo crec que sí, teniu raó els dos, perquè hi ha una banda de credibilitat que pot tenir doncs, una persona que està ostentant un càrrec institucional i que l'han votat a determinades persones, i el grau de responsabilitat, la mesura d'aquesta responsabilitat actualment en l'actual estàndard ètic dels partits polítics, i dic uns més que altres, perquè no els hem de barrejar tots, doncs és molt deficitari. Per tant, introduir la cultura de l'ètica política en el pronunciament públic de valoració d'esdeveniments on hi ha víctimes que estan patint i hi ha veïns que tenen inquietuds importants de convivència, home, sí, hi ha una responsabilitat sobre el que dius. Tenim precedents com el que va passar a Totxa,
sí, sí,
on el cinisme i l'ús i la instrumentalització de crims abominables i de
i de drames, en aquell cas va ser insuperable, no?, en el nostre imaginari col·lectiu, doncs no van tenir cap problema en mentir per guanyar unes eleccions. Llavors, al final anem a parar, jo no sé si això s'ha de regular, francament, crec que la llibertat dels partits polítics i les llibertats en general mereixen encara un espai de sobrevivència, estem hiperregulant moltíssim, però en canvi hem de parlar més d'ètica i hem de poder fer això que diu el Jordi, apel·lar a la consciència i a la intel·ligència de la ciutadania, que de vegades ens pensem que és que la ciutadania vota per instint. No, doncs apel·lem a això, apel·lem a la capacitat crítica dels destinataris a les xarxes, dels destinataris dels pronunciaments de l'extrema dreta o dels populismes, i apel·lem a que aquests ciutadans joves o més grans tenen capacitat de reflexió, d'interiorització de les diverses informacions que els arriba, segurament les més contrastades després que aquestes immediates, i estimulem a que ells tenen la paella pel mànec, la ciutadania ara, en les properes conteses electorals, com veiem aquestes enquestes que ens espanten tant, són els que realment al final definiran l'escenari.
Sobre la qüestió de les enquestes, no podem fer més propaganda de l'Ara Avui, o sigui, seria, no sé, ja prohibit, però l'enquesta venia del cap de setmana, venia a dir que ara mateix podria ser que hi haguessin molts diputats d'extrema dreta al Parlament de Catalunya, no? Molts, 30 o una cosa així, no? Esther, si no recordo malament.
Sí.
22.
Bueno, pot ser que votin això perquè tenen por legítimament.
Sí, sí, és que no s'ha de criminalitzar qui vota, això és evident.
No, llavors...
No.
Entre, o sigui, en la tensió entre bonisme i racisme hi ha geografies de la nostra societat on hi ha problemes, on hi ha problemes de veritat, on moltes vegades els periodistes no hi anem. No hi anem perquè els nostres lectors els interessa relativament. Però hi ha barris de Catalunya i pobles de Catalunya que no és només que hagi canviat profundíssimament el paisatge humà i que això sigui un xoc cultural molt complex, molt enormement complex, sinó que hi ha barris de l'àrea metropolitana on hi ha problemes que la policia té dificultats per abordar i els veïns pot ser que es trobin, perdó per dir-ho en castellà, desarbolados per una situació en la que no estan tranquils i hi ha algú que els hi dona el placebo de l'extrema dreta, de l'excés de seguretat. I a mi em sembla que en una situació com la d'Esplugues, on els veïns inquiets es plantegen contractar seguretat privada, puguin o no puguin, és el típic lloc on de veritat ens la juguem.
Deixeu-me un moment, acomiadaré l'intendent dels Mossos d'Esquadra, perquè és un debat polític que entenc que vostè tampoc no hi ha d'entrar.
És molt important, sí. És molt important l'intendent en aquesta discussió.
Sí.
És molt important.
Una
cosa,
ja ho sé,
només. Però una
segura...
cosa, bueno, digues. Molt breu, molt breu. Vostès tots dos han parlat d'ira social o d'incomoditat social, de que les coses no es dirimeixen d'una manera com es feia abans, o sigui, no a cops de puny, etcètera, etcètera. Aquesta ira social la noten especialment, crec, vostès, des de després del confinament. O sigui, des de l'any 20, aproximadament. I en què la basen? En què creuen vostès, eh? En què es pot basar?
En unes dinàmiques observem que el confinament i el Covid va suposar una parada i una represa en una dinàmica similar de la que hi havia abans. Les xifres es recuperen amb la mateixa dinàmica que abans. En altres no. En altres hi ha hagut un petit canvi. I és aquest canvi, són delictes relatius a la interacció social, són atemptats contra els agents de l'autoritat, i no només delictes, actituds envers l'exercici de l'autoritat. La llei 4/2015 sanciona les faltes de respecte, de desobediència. Això sí que notem un augment. Hi ha una efervescent irascibilitat, a vegades, una no acceptació de determinades consignes o de determinades maneres de... I considerem que té relació amb el nostre context, no només el policial, l'educatiu, el mestre, el metge, les figures paternes o tutores, els mentors... Pensem que això pot estar en crisi i afecta d'igual manera la policia.
I una última qüestió. Ja no dieu les nacionalitats. Abans ho dèieu, quan hi havia un crim.
Les diem, les contestem sempre que se'ns demana per transparència, les diem. La política comunicativa del cos està dirigida com ha de ser per llei, per la direcció política del cos, i és la nostra direcció i la nostra, el nostre perfil comunicatiu actual.
Val, però abans sí que era una cosa que ja informàveu de...
Pues que abans també es feien altres coses que ja, van evolucionant, tot té una dinàmica i una evolució i susceptible de ser, òbviament, també evolucionada.
Toni Rodríguez és intendent dels Mossos d'Esquadra. Gràcies per acompanyar-nos. Farem una pausa i ara ho seguim comentant.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Que bé l'airet del mar de les Maldives. Escolta, quan hem de tornar?
Doncs tenint en compte que ens ha tocat l'Eurojackpot de l'11, quan ens vingui bé.
Quina data tan bona quan ens vingui bé. És justament el dia que em va bé.
El dia quan ens vingui bé?
Sí, justament aquell dia em va guai tornar.
I a mi?
Amb 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. Amb Eurojackpot cada dimarts i divendres per només 2 euros pots de fins a 120 milions. Eurojackpot de l'11, milionari forever.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Com a maleta expert en viatges, et garanteixo que si el que vols és tenir un viatge fàcil gaudint des del primer moment, no hi ha res com viatjar amb Betravel. Amb Betravel Easy, opció de cancel·lar, passi el que passi fins a 24 hores abans i assistència 24/7.
Betravel. Viatja't la vida. Assegurança opcional RAFE. Consulta en les condicions a betravel.com.
Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
Tuya.
Es el de la web y solo te llaman si lo necesitas.
Sí, tu prima.
Doncs sí, prima. L'assegurança que no t'esperes, tot i que ja hi confien més de 4 milions de clients. Contracta-la ara a helloprima.es. Prima és una agència inscrita en la DGS IBAS que distribueix assegurances de Great Lake Insurance.
Jaume Serra és una cava familiar que continua fidel a la seva terra i als seus orígens i lidera actualment l'elaboració de cava al nostre país. Jaume Serra, un celler on s'ajunten tradició, qualitat i un ferm compromís amb el medi ambient. Cava Jaume Serra.
Comences el dia i ja saps, hi ha mil coses per fer. Però avui pots començar de manera diferent. Pots començar per tu i per cuidar-te cada dia, incloent Activia a la teva rutina. A més, Activia és diferent, perquè conté probiòtics 100 vegades més resistents que els del iogurt. I així nodreix la diversitat de la teva microbiota. Activia, comencem!
Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
Fes realitat el teu estiu amb MSC Cruceros i Viatges al Corte Inglés. Reserva amb 50 euros per persona i gaudeix de diferents destinacions, begudes, vols directes i bus al port inclosos. Consulta les condicions. Reserva el teu creuer MSC amb la confiança de Viatges al Corte Inglés.
Blanco de verano, Don Simón.
Blanco de verano, Don Simón.
Nou blanco de verano, Don Simón.
Sou molt bona gent.
Amb el Foraster recorregut tot Catalunya. Però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible.
Compra ara les entrades, perquè hi ha coses que només passen una vegada. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3CAT en viu.
Qui és el salvatge que s'atreveix a presentar-se en públic sense cintes ni trenes?
Em dic Cyrano de Bergerac. Jo, l'únic propòsit de la meva vida és estimar la Roxane.
Ho sap ella?
No, el meu destí és estimar-la d'amagat. El món no acceptarà un pobre nan.
Peter Dinklage és Cyrano a la gran pel·lícula. Divendres a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Aquest estiu viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
012, la millor resposta.
Confirmat, m'han robat el mòbil.
Doncs ja saps què et toca fer. Posar una denúncia.
Uf, quina mandra. A més, segurament no el recuperaré.
Si no hi ha denúncia, no hi ha investigació policial.
Tens raó.
Si has viscut un delicte o en tens coneixement d'algun, cal que ho comuniquis a les autoritats interposant una denúncia a qualsevol comissaria. Per més informació, entra a interior.gencat.cat i si tens una emergència, truca al 112 112, telèfon d'emergències. Generalitat de Catalunya.
Eufòria al concert, el 31 de maig a les 12 del migdia. Farem història al Palau Sant Jordi. Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. Amb l'entrada podràs accedir a la plaça 3CAT en viu, l'esdeveniment únic de l'univers 3CAT amb programes, espectacles, podcast i activitats en directe a l'anella olímpica.
Que guai, no?
3CAT en viu.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Arribem al punt de 3 quarts de 10 amb Esther Vera, Jordi Mat, Gemma Calvet, Laura Aznar i també Montserrat Iglesias, directora de l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral de la Universitat Autònoma de Barcelona. De seguida aprofundirem de nou amb el tema de la seguretat, però abans tenim una última hora. Canàries es nega a collir el vaixell infectat per antenavirus. Tania Tàpia?
Sí, el president de les Canàries diu que no comparteix la idea que el creuer vagi fins a les Canàries i allà desembarqui tot el passatge. Ha escrit, diu, el president Sánchez per demanar-li una reunió urgent. Si cal, diu, es desplaça ell mateix a Madrid perquè diu que no se'ls ha explicat cap criteri tècnic per fer aquesta escala i creu que seria millor per tothom que tot aquest passatge doncs fos desallotjat i des de l'aeroport de Cap Verd, on fa dies que està fondejat el vaixell, tornessin als seus països d'origen. No ha dit Onda Cero.
Hoy por la mañana no tenemos ninguna comunicación oficial. Yo sí le he trasladado vía WhatsApp al presidente Sánchez la necesidad de hablar con él de manera urgente, porque entendemos que esta decisión no obedece a ningún criterio técnico, ni hay ahora mismo información suficiente como para mantener un mensaje de calma a la población y garantizar la seguridad de la población canaria.
Però l'OMS, en coordinació amb la Unió Europea i també el govern espanyol, van decidir ahir que el creuer anés fins a les Canàries, on arribaran 3 o 4 dies. Argumenten que Cap Verd no té capacitats per fer aquesta operació i que Canàries és el lloc més proper amb les capacitats necessàries. Segons ha avançat Televisió Espanyola, el port on arribarien seria el de Tenerife.
És de Tània que aquí Espanya no volia i finalment acceptarà pel dret internacional l'esperit humanitari, que és el que demana l'OMS, no?
Sí, just ahir el Ministeri de Sanitat no volia concretar, es mostrava reticent, però després d'aquestes negociacions amb l'OMS i també, com diem, amb institucions europees, doncs s'ha decidit això per aquests criteris que dius i també perquè allà a Canàries, diuen, és el lloc on es pot muntar un dispositiu expressament muntat per això, on es pugui evitar tot el contagi. Diuen que s'examinarà pacient a pacient i se'ls durà des d'allà als seus països d'origen i argumenten que això a Cap Verd no es pot fer.
En tot cas, abans que el creuer arribi a les Canàries, s'evacuaran els 3 passatgers que tenen símptomes més greus. Recordem que el virus ha causat la mort ja de 3 persones i que 150 passatgers estan confinats a les cabines per evitar que s'escampi.
We're not just a story. We're not just headlines. We're people. People with families, with lives, with people waiting for us at home.
No som un titular, som persones amb famílies. Volem anar a casa, és el que deia un dels passatgers del vaixell en el vídeo difós a les xarxes. Doncs ja tenim lío polític a Espanya. No sé si voleu comentar alguna cosa, Esther.
Sí, la veritat és que Canàries sembla que realment tenen situacions de crisi molt sovint i s'entén que siguin una mica, doncs, que no vulguin el problema, però és que per dret internacional crec que això s'ha de fer, no? I per tant, doncs, s'ha de fer, ja està. Vull dir que amb l'acord amb l'OMS i amb el govern espanyol, doncs, s'ha d'ajudar aquest vaixell, s'ha de desconfinar, bueno, s'ha d'aconseguir que aquestes persones que en aquest moment estan confinades se les pugui tractar i que facin una quarantena o el que hagin de fer. És que hi ha coses que s'han de fer.
Gemma.
Sí, jo penso que és un tema molt de competència a l'Estat, més que autonòmic, amb això estic d'acord, però també és cert que s'han de plantejar mesures a curt termini que siguin segures. I jo no sé si s'està actuant. És a dir, ara mateix m'agradaria saber si hi ha hagut capacitat d'intervenció sanitària externa dintre del vaixell, amb analítiques on te puguis veure si les persones estan contagiades o no i es pugui començar a fer un pla de buidatge del vaixell de les famílies que no estan afectades i després dels malalts que sí que estan afectats, que necessiten un nivell d'assistència mèdica que el creuent no els hi pot oferir. Per tant, aquestes dues situacions s'han de canalitzar. Jo entenc les reticències de, com deies tu, de Canàries en relació a la situació que han de gestionar d'incertesa sanitària, però s'ha de fer alguna cosa. I jo crec que el que està passant aquests dies és que no s'està fent res. I això sí que no és justificable.
Jordi.
No, és gairebé res a dir, simplement que les administracions han de garantir als ciutadans que poden estar tranquils i que han de resoldre un problema sanitari que tenen la capacitat per fer-ho. Se'ls ha de convèncer, i també s'ha de convèncer el president de les Canàries de que no és una amenaça per ells.
Laura?
el mateix. Jo crec que el dret internacional s'ha de respectar i també per una qüestió d'humanitat. A mi em falta informació de com s'ha abordat aquesta crisi dintre del creuer, en la línia del que plantejava la Gemma. No sé com s'ha fet, ni si s'hagués pogut fer diferent, millor o de forma més operativa. En qualsevol cas, aquestes persones tenen el dret a rebre assistència i s'ha de poder garantir amb la major de les condicions de seguretat perquè no passi res més enllà d'això. Però, o sigui, no se'ls pot negar el dret a ser atesos, evidentment.
Que parlàvem abans de seguretat, això també és seguretat.
Total. Sí, exacte. Perquè
al final és la percepció d'inseguretat, no? De dir, escolta, aquí hi ha un vaixell amb un virus, què ens passarà a nosaltres? No?
Sí, precisament, Ricard, jo volia destacar això, que tenim un exemple de sensació d'inseguretat. Tornem un altre cop com d'important és construir la comunicació, perquè tothom tenim molt recent l'exemple de coronavirus. I ens tornen a parlar d'un nou virus, l'antivirus, que ahir dèieu a Mac, sense H.
Sí.
No? És a dir, el mateix que el coronavirus, jo crec que tothom, quan ens van dir aquest virus, tothom vam pensar en el coronavirus. Com es va gestionar inicialment el coronavirus? És objecte de millora. Aleshores, ens fa por un altre cop que en aquest virus, que ens tornen a dir tranquils, que és molt difícil que es contagi, tranquils, que està tot bé, que va ser la mateixa narrativa amb el coronavirus, a la gent li generem aquesta sensació d'inseguretat.
Que pel mateix temps també demanem que hi hagi una crida a la calma quan hi ha situacions com aquestes, no? Trobar el to és difícil en aquests casos. Potser Fernando Simón en va ser un bon exemple. És a dir, de trobar no ho sé.
Jo crec que en general hi va haver-hi un gran alarmisme, si parlem d'aquells mesos.
Home, però justificat, fa justificat.
Sí, no dic que no. No dic que no. Encara jo crec que s'han de saber moltes més coses sobre aquest tema. Però avui en dia estic d'acord que s'està començant a inocular el mateix. Estic totalment d'acord. Llavors, per això és important explicar la gestió d'aquesta situació. I en aquest sentit també hi ha uns drets. És cert que el tema dels barcos, dels vaixells amb dret marítim, tenen com un estatus de territori propi on el capità és la màxima autoritat. I aquí les decisions les pren el capità. Aquí hi ha també responsabilitats de quin tipus d'ajuda ha demanat i si se li han donat o no les ajudes que ha demanat. Tot això algú haurà d'investigar, perquè mentrestant aquestes persones tenen els seus drets, estan tancats al camarot. No sé, jo crec que és un tema del rellotge, de que no es pot esperar.
Jordi.
No, a mi, jo crec que com que tenim la memòria recent de la pandèmia, és molt fàcil que ho associem i la incertesa que vam viure durant molts mesos fa que estiguem amb les urpes preparades i les administracions, que són a les qui deleguem la nostra salut, han de garantir a la ciutadania, amb aquesta memòria recent d'una cosa que va ser una tragèdia enorme, que en aquest cas no passarà res. I això s'ha de fer amb informació, tractant a la gent de manera adulta i a la vegada alertant de si és un perill i fins a quin punt. Però si perdem la confiança en aquesta capacitat, és que la societat no funciona. Llavors, és un d'aquests moments en els que la recuperes o la perds. I és una oportunitat per fer-ho bé, entenent que no és una cosa fàcil.
Tornant a Esplugues, què n'espereu en casos com aquests de l'oposició? Per exemple, l'oposició retreu al govern que no afronta el problema de la seguretat. Ho deien Junts, el Partit Popular i Vox.
La percepció d'inseguretat que hi ha en aquests moments a Catalunya és molt greu i la qüestió s'ha descontrolat totalment per part del govern socialista, del govern Illa.
A Salvador Illa se le ha ido Catalunya de las manos. Cataluña está descontrolada cuando hablamos de inseguridad.
Han pasado más de 72 horas y ¿dónde está el presidente de la Generalitat, Salvador Illa? ¿Dónde está su cantinela falsa de qui la fa la paga a Catalunya?
Eren Salvador Vergés, Juan Fernández i Joan Garriga. Junts ja ha demanat una reunió amb la consellera d'Interior i el govern s'ha mostrat disposat a donar explicacions sobre aquest clim d'Esplugues. Perquè també l'oposició ha de fiscalitzar el govern. I estem demanant responsabilitat. Què vol dir ser responsable en un moment com aquest? Jordi.
Home, l'oposició ha d'intentar no fer demagògia amb un tema tan sensible. És a dir, ha d'exigir responsabilitats i això, en el cas concret, és saber, al meu entendre, si la policia de la Generalitat, és a dir, els Mossos d'Esquadra, estan implementant plans per evitar que situacions com aquesta es produeixin. Quan el diputat Vergés deia creix la percepció d'inseguretat, crec que està fent créixer la percepció d'inseguretat. El que ell ha de... jo no he de dir què ha de dir, però el que jo li demanaria com a ciutadà és que no augmenti aquesta percepció si les dades no ho faciliten. En la mesura que ho fa, està seguint una estratègia de desgast del govern amb un tema molt sensible, i és molt sensible perquè quan s'eixampla la por, la democràcia perd. Llavors, a mi em sembla que en aquest cas el que ha de fer l'oposició és actuar amb molta responsabilitat perquè és un tema d'una enorme sensibilitat no es pot fer demagògia, no es pot fer bonisme, però el que no pots dir és hi ha una percepció d'inseguretat. No, no, tu has de dir si hi ha inseguretat o no, en base a què. No ho feu augmentar la percepció. Crec, eh?
Sí, sí. Laura.
Sí, jo crec que això, evidentment, era, com hem comentat durant tota la tertúlia, eh? Vull dir, era un element que seria jugat de forma absolutament barroera i irresponsable per la dreta i l'extrema dreta. Llavors, jo crec que el que hauria de fer l'oposició i el que hauria de fer el periodisme en la línia del que parlàvem és construir narratives responsables, oferir informació sobre les investigacions, oferir dades objectives sobre els fets dels quals estem parlant i atendre cada una de les situacions que generen inseguretat d'acord amb les mesures que puguin ser més efectives per resoldre les situacions d'inseguretat, que en alguns casos passen, com dèiem, per un augment de la presència policial si és necessari, i en altres casos passen per altres tipus d'intervencions que abans també en parlaven els dos entrevistats, que tenen a veure o que tenen a la qüestió de la convivència. És evident que quan abans parlàvem, no, de que en alguns barris, en algunes zones, sobretot de l'àrea metropolitana, ha canviat el paisatge, això pot generar sensació d'inseguretat, però no és una sensació d'inseguretat que s'hagi d'abordar policialment. Potser cal incidir en qüestions de convivència on viuen persones amb realitats molt diferents. És evident que hi haurà conflictes, doncs potser hem d'implementar mesures que millorin la convivència i les lògiques comunitàries en aquesta zona. Llavors, jo crec que el que haurien d'oferir els partits polítics responsables que no vulguin treure un interès, no, que no tinguin un interès electoral en atiar la por, doncs seria bàsicament això, intentar plantejar mesures transversals per arreglar o per abordar les situacions que generen aquesta sensació d'inseguretat.
Esther.
Sí, abans has citat tu l'ètica política i m'ha fet gràcia perquè només una persona de dret podia citar l'ètica política en aquest moment, no? Perquè que sembla que ens n'haguem oblidat. Durant un temps això era important, era un tema que tots havíem estudiat a la facultat i ens semblava un tema important en l'esfera pública. El problema és que estem immersos en una onada de populisme que arriba a Europa, que arriba als Estats Units i de la qual no sé fins a quin punt nosaltres ens en podrem salvar o quedarem a sota completament ofegats. I en aquest moment l'onada és molt forta. I l'onada el que diu és populisme, irresponsabilitat, vinculació directa d'immigració i inseguretat, d'immigració d'inseguretat i pobresa, etc. Per tant, el que caldria és dir-li a la gent, doncs això, apel·lar a la seva intel·ligència i dir-li, a banda dels 20 segons d'un titular que pot apel·lar a la teva ira i a la teva ràbia per la teva situació complicada o pel que no entenem del món que ens envolta, que són moltíssimes coses, doncs intenta aprofundir 20 segons més, encara que siguin 20 segons més, i preguntar-te què és el que està passant i si realment som una societat violenta o no ho som. I la resposta, amb dades a la mà, és per sort i pels diners i pels impostos que paguem tots nosaltres amb els serveis públics, no som una població violenta o una societat violenta. Que passen coses molt desagradables, que passen coses horribles i que quan et passen a tu s'acaba el món, és evident. Això també és evident.
De fet, abans, si em permeteu, ens preguntàvem si per què s'havien deixat de donar les dades relatives a la nacionalitat de les persones que estaven o que eren detingudes, no? Que podem parlar, de si això està bé o malament. La qüestió és que, per mi, oferir aquestes dades o ser aquestes les dades que es demanen crec que pot portar justament a que es puguin instrumentalitzar com si existés una relació o una correlació entre el lloc de procedència d'una persona i que tingui més o menys tendència a delinquir, quan no hi ha cap estudi que correlacioni aquestes dues variables. En canvi, hi ha altres variables com el risc d'exclusió social, com el no accés a drets bàsics, que sí que correlacionen molt més amb alguns tipus delictius. I en canvi, aquestes dades no són les que s'estan demanant quan molts estudis socials i sociològics són els que expliquen aquesta correlació, no causalitat, aquesta correlació, no? I llavors que s'apunti cap a un tipus de dades determinat que crec que no ho explica, bueno, crec que no explica bàsicament res, i no a un altre, crec que pot ser utilitzat o instrumentalitzat.
Montserrat i Gemma, perdona, sí.
No, bueno, a veure com m'explico sense que ningú em malinterpreti. Jo crec que no donar les dades ja s'està instrumentalitzant. Disculpeu-me. És a dir, jo crec que aquesta mesura, amb la finalitat que ho van fer, que era per evitar discursos d'odi, perdoneu-me, no ho estem aconseguint. Perquè precisament per no donar aquestes dades, quan surten aquests casos, no vull dir, han sido X, han estat no sé què, i efectivament sempre hi ha un component racial de darrere fons. Per tant, dir que per no donar les dades no s'instrumentalitzen, perdoneu-me, però és que no és així, perquè la instrumentalitza qui pot utilitzar aquella omissió de la informació. Aquí hem sortit, el que no hem de fer és infantilitzar la població. Primer per un costat, i segon un altre costat, en la meva opinió, quanta més transparència, millor. perquè, perdoneu-me i que aquí ningú malinterpreti, perquè si realment, jo també estic d'acord amb tu, Laura, només faltaria que venir d'un país no implica que seràs un delinqüent, només faltaria, i que necessitem aquest talent precisament per pagar impostos. Dit això, si aquelles dades no ens agraden, perquè resulta que sí que veiem que en alguns tipus de delictes hi ha un... pot haver-hi, segons quines cultures, que tenen més predisposició per un tema cultural, i deixeu-me que m'expliqui, eh? Ara us ho explico. On està el problema? El sí, problema... Però també... Perdoneu-me un moment. El problema seria no afrontar-ho.
I ara entenc que l'Aura el que apuntes més al periodisme, que selecciona...
Però també el periodisme, vale, Ricard. Però, prioritza la informació.
Sí, 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 d'acord.
No, no, jo el que estic apuntant és que hi ha altres variables, o sigui, els estudis sobre el tema expliquen que hi ha variables socioeconòmiques que expliquen o que correlacionen amb alguns tipus
de
delictius que no tenen res a veure amb el país d'origen. I que es demanin les segones dades i no les primeres, em sembla que és esbiaixar la informació.